Sabem ben bé com va començar el món, però com va començar a estendre's les civilitzacions diferents per tot el món? Doncs probablement per la incògnita que significava la línia de l'horitzó. Alguna persona devia agafar un tronc, devia posar-se damunt d'aquest tronc, i vinga, vinga, anar nedant fins trobar potser una altra illa i un altre territori. Vostès que ens escolten cada dia ja saben la dèria que té el qui els parla d'aquesta mena de noves aventures que al capdavall són les més velles de la humanitat. I per això vam seguir amb bastant interès tot el que era la famosa Barcelona World Race, una regata a dos de volta al món sense escales. Els esports no ens feien gaire cas, després ja en parlarem amb en Bernat Soler. Però avui ens acompanya Albert Vergués. Albert Vergués és navegant i va participar a la primera edició d'aquesta Barcelona World Race. Va arribar l'últim dels que van arribar, que ja és molt arribar. I avui el tenim aquí perquè ens expliqui això de dona la volta al món i torna al Born. Benvingut, Albert.
Hola, hola, moltes gràcies.
Benvingut i gràcies per haver vingut aquí, perquè sé que és un esforç, avui havies de ser fora, però dius, va, vinga, vindré aquí a explicar-vos-ho. A mi la veritat d'això és una cosa que m'emociona, i m'emociona que encara hi hagi gent que entri en el desconegut, i el mar és el gran desconegut. No?
M'ha fet gràcia sentir-te explicar lo de la curiositat a l'horitzó, perquè cada any dono una xerrada a l'escola dels meus fills, que ara ja són grans, i són nanos de 12 anys, i començo explicant precisament que aquesta curiositat que tenim al ser humà es deuria fer amb això, amb asseure's damunt d'un tronc, i amb les mans començar per dir, bueno, què hi ha darrere l'horitzó? Algú hi deu haver-hi, no? Doncs som-hi. I ho explico tal qual ho has explicat tu, que m'ha fet molta gràcia.
És que per això s'ha d'estar dalt del mar, encara que sigui, no necessàriament amb una petita barqueta com la teva, sinó encara que sigui dalt d'un transatlàntic. Un cop et trobes allà i veus que només t'envolta mar i mar i mar, dius, caram, tu, escolta, al món ens pensàvem que eren 3 o 4 turons, una mica una serra, uns quants horts, alguna ciutat, però el món, en dos terços, és aigua.
Afirmativament, i jo crec que precisament aquest fet, l'horitzó que et dona el mar, és el que ha portat a l'home a voler anar sempre més lluny, sempre més lluny, i a descobrir allò que no sap o que no coneix.
A veure, hem dit abans de que havies arribat l'últim dels que havien arribat, altres es van quedar pel camí, afortunadament sense desgràcies, simplement es van aturar i van dir, ja, fins aquí podíem arribar. Però clar, donar la volta al món, és la primera vegada que ho feies o ja ho havies fet altres vegades?
No, és la segona, però és la primera que ho faig sense aturar-me. O sigui, ho havia fet ja fa bastants anys, l'any 85-86, amb una competició, la Whitbread, que era amb embarcacions a vela, amb tripulació i amb 4 etapes. I aquesta vegada era, bueno, a més era sense escales, i el punt que més em motivava és que sortia de casa meva i tornava a casa meva. Per mi això era essencial.
Clar, molt bé, ja estem en marxa i ja saps que el teu horitzó no és aquell que estàs veient aquí des de la platja d'aquí de Catalunya, no? O de la Barceloneta, sinó que probablement trobaràs altres horitzons molt més llunyans i potser molt més bèsties. Les aigües canvien a tot arreu, no tota l'aigua és la mateixa.
No, i curiosament els mars són diferents. De tota manera, la sensació de llunyania de terra, jo personalment la tinc igual estant anant d'aquí a Mallorca, en el moment en què perds terra de vista, aquesta sensació és la mateixa en un lloc que en un altre. Ja estiguis al mig de l'Atlàntic, al mig de l'Índic, o al mig d'aquí a Mallorca, que bueno, pots estar pues, a 50 quilòmetres de terra. I allà pots estar a 5.000 quilòmetres de terra.
Efectivament. Molt bé, ja som dalt del barco, el dia que marxes, no? I tots surten a l'hora. I som-hi. Sempre hi ha algun que es destaca més, però durant uns quants dies us veieu encara tots, no?
Ui, amb les competicions de vela, curiosament, sortim junts, però al cap d'unes hores ja... Pot ser que et vegis durant unes hores fins que es fa de nit, i l'endemà és raro que segueixis veient algú de la competició al mar, ràpidament perds de vista els altres. Petites diferències de rumb i tal fa que ja no els vegis. I realment és la teva volta al món, o és el teu trajecte el que vas seguint.
En tot moment saps en la situació en la que estàs?
Sí. És més fàcil perdre's a Barcelona que donar la volta al món.
Sí. Hi ha una pel·lícula que vaig veure, diu, quan arribes a les Antípodes, diu, què són les Antípodes? És un lloc que quan et passes ja tornes.
Afirmativament. I a més, és un dels... Quan vam endegar la volta al món, me'n recordo que vam sortir de Barcelona i vam enganxar moltes calmes, i estàvem parats al costat de Formentera. I estàvem allà al costat de Formentera i pensava, ostres, Albert, encara has de donar tota la volta al món, eh? I estàs aquí parat. I una mica vaig basar la meva... per mantenir la meva força, la meva motivació va ser de marcar-me petits objectius, i bueno, pues un objectiu era sortir al Mediterrani, l'altre era arribar a Canàries, l'altre era passar a l'Equador, i un dels objectius era arribar a mitja volta al món, a partir de la qual, com has dit tu molt bé, comences a tornar. Comences a tornar.
Molt bé. La volta al món aquesta, hi ha navegants solitaris que ho fan, altres, com la primera vegada que ho vaig fer amb una tripulació, ara anàveu dos de volta al món. Clar, dos en una barca petita. Hi ha una aventura que no és únicament l'aventura exterior, sinó també l'aventura interior, no?
Totalment. I penso que és un dels grans al·licients d'aquesta regata. Que no només hi ha una competició amb els altres, sinó que també hi ha una competició amb tu mateix i amb l'altra persona de ser capaços de conviure malgrat les diferències que hi puguin haver-hi.
És una competició mental més que física?
Totalment. No sé qui m'ho va preguntar. Bueno, físicament, dic no. Físicament no s'ha d'estar molt preparat. S'ha d'estar preparat mínimament, però realment és més mental de ser capaç de mantenir una motivació, de que els objectius perdurin mentre passen els dies, perquè vulguis o no, doncs, en el cas nostre vam estar quasi 109 dies sense posar peu a terra, i hi ha un moment que de vegades et pots dir, bueno,
què estic fent?
Què estic fent?
Exacte. Per què no anem aquí a prendre un cafè en un port de Nova Zelanda?
Ho he dit diverses vegades, realment és d'idiotes donar una volta al món sense parar-se. O sigui, jo penso que el més maco d'un viatge resideix en el contacte amb els llocs on arribes, amb la gent que hi ha en els diferents llocs. Però bé, en el nostre cas, jo diria que més que un viatge, jo diria que era un repte, era un desig, i bueno.
Ja, tenim a tu, però éreu dos.
Érem dos.
Qui és l'altre?
L'altre era la Cervantes Coffier, una noia bretona, francesa, de Saint-Malo, i amb la qual hi havia moltes diferències, perquè a més era un dels principis amb els quals vam basar el nostre projecte, un projecte amb el nom d'Educació sin Fronteres, en el qual volíem mostrar d'alguna manera que les diferències no tenen per què ser motiu de guerra.
És a dir, no es triava el company.
Bueno, a mi em van donar l'opció de triar-lo, em van dir, hi ha la Cervantes Coffier, una noia que podria ser la meva filla, ens faltem 21 anys de diferència, és francesa, o sigui, diferència de país, diferència de generació i diferència de sexe, vull dir, és noia, és dona. En aquest cas, a mi em van dir, hi ha la Cervantes Coffier, però pots triar tu, però voldríem que fos això, una noia, una dona, i d'un altre país que no fos Espanya. I, bueno, vaig estar mirant una mica, vaig estar buscant, i finalment, bueno, amb la Cervantes hi va haver-hi una bona sintonia, i vam dir, vinga, va, som-hi. Ens vam trobar 4 mesos abans de començar la volta al món amb ella.
Molt bé, hi ha una bona sintonia a terra, però un cop al mar, aquesta sintonia pot trencar-se. Vull dir, ella no sabia si tu ets una persona endreçada o desendreçada, si ets una persona que ronques o no ronques, no sé, coses d'aquest estil.
No.
Si ets autoritari o no.
I a més, precisament, durant la volta al món es van donar moments de tensió i de fricció. I jo penso que, bueno, vam discutir, escolta'm, estem tu i jo, estem obligats a entendre'ns, i penso que el que hem de fer és construir a partir d'aquests moments que tenim de tensió i de diferències. Les nostres diferències, el fet de que ens acostem l'un a l'altre, han de ser un motiu per construir alguna cosa molt més sòlid. I bueno, penso que així ho vam fer, i jo no diré que van ser, perquè el més bonic seria, oh, cap problema, no és veritat, només faltaria, segur que dins del teu equip a l'hora de construir el programa i tal, bueno, hi ha diferències, bueno, però malgrat tot avancem. I el món és això, són moltes diferències entre països, entre persones, però hem de ser capaços d'avançar i de fer que les diferències no siguin un element separador.
Clar.
I això és el que va ser.
Si ara ens embarquéssim tu i jo, cosa que no faré perquè t'asseguro que el mar m'agrada molt veure'l, però no tinc ganes de marejar-me en una volta al món com aquestes, doncs, com que jo no hi entenc, tu faries el que fos i jo diria, molt bé, Albert, gràcies, escolta, si t'haig d'ajudar, estiro aquesta vela per aquí per allà, i acabaria sent un marineret així, mira, més o menys normalet. Però clar, estàs parlant d'un altre navegant. Alguna vegada que mentre ella dormia, tu el millor feies anar al barco com volies i l'endemà podia dir, si no haguessis fet això que has fet, ara estaria més endavant.
És un risc sempre allà. A veure, la relació que dius entre tu i jo d'anar-nos al mar és molt fàcil, perquè tu acceptaràs total i plenament el que jo digui, perquè estàs estàs obligat, perquè tens una supervivència, i diràs, jo confio en aquest home i faré el que ell em digui. En el nostre cas som dues persones, cada un capaç de portar l'embarcació en solitari, i per tant tenim el nostre criteri. Ens vam repartir molt bé les feines, ella feia tot el que eren, jo faig broma dient que ella feia les tasques intel·lectuals, i jo feia les tasques més manuals, perquè ella es va encarregar tot el que és la informàtica, tot el que és la meteorologia i tot el que és la definició una mica de la ruta, en tant que jo me'n cuidava més de tot el que és manteniment d'embarcació i maniobra, pròpiament dit. Això feia... Després hi havia un element que vam definir al principi, és que hi ha d'haver-hi, amb tota organització, hi ha d'haver-hi algú que en un moment donat no digui l'última paraula, i en aquest cas van prevaleixer, doncs, la meva experiència era superior a la seva, i jo podia tenir l'última paraula. De totes maneres, en tot moment, tant l'un com l'altre, ens vam respectar molt les tasques, les responsabilitats que teníem.
Mm-hmm. Anem a una altra qüestió. És de nit. Algú està dormint i l'altre porta el barco. I no és precisament un dia força agradable, i també ja estem cansats. I caram, què estem fent aquí? Què pensa el timoner d'un vaixell en plena nit al mig del no-res? I com passen les hores, vaja?
A veure... Perdona, disculpa.
Pensava una pregunta al·lèrgica.
No, en absolut. Hi ha moltes estones... A veure, amb embarcacions com aquestes treballem molt amb el pilot automàtic, perquè, i més navegant al sur, al voltant de l'Antàrtida, les condicions de temperatura són insuportables. No podries portar la canya a molta zona. Aleshores, amarines l'embarcació perquè pugui el pilot automàtic portar-la molt bé, i avui en dia la tecnologia ho permet molt bé. Aleshores, passes estones, ja sigui de lectura, ja sigui fent feines internes, de control, de si hi ha un canvi de vent, tornes a marinar l'embarcació per aquest canvi de vent. Les hores van passant, i t'he de dir que no te'n dones compte. Jo vaig arribar aquí després de 108 dies i no tenia consciència, i segueixo sense tenir gaire la consciència, que he passat 108 dies al mar. No et diré que se'm va fer curt, però no se'm va fer gens llarg.
Caram, doncs són dies, realment. Supervivència a bord. Tu carregues la teva barca amb algunes coses, s'ha de dinar, sopar i esmorzar. Veu fer-ne prou o veu tenir que reaccionar?
No, vam fer prou. També és cert que menjàvem molt poc. Jo em vaig adaptar una mica aquí a el que la Cervant menjava, i menjava com un pardalet. I jo, després de la volta al món, vaig perdre 8 quilos.
Ja se't veu, sí. No et coneixia abans, però no se't veu allò, precisament.
N'he recuperat alguns, ja. No, però portava menjar de sobres, i el que sí que vam racionar en alguns moments va ser el consum energètic, perquè vam tenir una avaria que ens va obligar a anar molt de compte amb el que consumíem, perquè el gasoil, que era la nostra font d'energia única i bàsica, podíem no arribar al final. I el cert és que, com que vam començar a racionar des d'abans de mitja volta al món, vam arribar aquí amb gasoil sobradíssim. O sigui, ens va anar molt bé prendre'ns-ho amb temps.
És a dir, que tot això era amb tracció del vent, no?
Vent. Aleshores, el que sí tenim és un motor amb un alternador i que ens permet fer energia elèctrica. Necessitem energia elèctrica per les comunicacions, per la informàtica, pel pilot automàtic. Necessitem l'energia elèctrica.
Una de les característiques de l'esport, en aquest cas, perquè no et fa falta donar la volta al món, efectivament és una cosa voluntària, és el fet que hi hagi un risc, que hi hagi una competició. En algun moment has estat en risc? Has tingut la sensació de dir, ai, ai, d'aquí potser no en sortim?
No, tant com dir d'aquí no en sortim, no. Els elements que en algun moment m'han provocat angoixa i sensació de risc eren avaries que podien posar en joc, bueno, que haguéssim de parar. Que haguéssim de parar, i amb un gran sacrifici, perquè si tens, per exemple, una avaria de pilot automàtic a 3.000 quilòmetres de terra, vol dir que durant aquests 3.000 quilòmetres de terra, en situacions de fred i de temporal, et veuràs obligat a portar el pilot automàtic, i això és desagradable. Aleshores, situació de risc físic, no. No.
Si us hagués passat això, algú us vindria a buscar?
Segons on, a veure, t'has d'espavilar tu, i segons on, a més, no hi ha opció que et puguin venir a buscar. Els únics que et poden venir a rescatar en cas de que hagis d'abandonar l'embarcació en algunes zones del trajecte són les altres embarcacions de la volta al món. En el nostre cas, com que anàvem últims, ho sabíem des del principi que aniríem últims, era més complicat, perquè amb els vents a favor que portàvem, normalment és el que et ve darrere teu que et pot venir a ajudar. Nosaltres no teníem ningú darrere.
Per què sabíeu que seríeu els últims?
Ho sabíem perquè teníem una embarcació de dues generacions anteriors a la majoria, era l'única embarcació del segle passat, com deia, mig en broma, mig en sèrio, però era la realitat. Uh-huh. I després perquè la nostra preparació era una preparació bastant més limitada, perquè va ser un projecte que va néixer a última hora, es va gestar de pressa i corrents, i bueno, sabíem això i érem molt conseqüents, i va ser una de les condicions que jo li vaig posar a la Servana en el moment de dir vinga, som-hi, el fet de que acceptés que estaríem sempre darrere. I ho vaig dir al principi, dic, no arribarem últims de la regata, però arribarem últims dels que arribin. Mm-hmm. Perquè en totes aquestes regates sempre hi ha abandonaments. Mm-hmm. I aquest ha sigut el cas.
A més d'això, tu anaves escrivint pel diari La Vanguardia, concretament.
Sí.
Això suposo que servia per dir, va, fem un resum i expliquem-ho a la gent que no sap el que ens està passant.
Lo de La Vanguardia va néixer d'una manera, però jo et diria que quasi bé com que quan llargàvem a Marres, va ser una proposta i vinga, som-hi. I recordo que em vaig haver d'escriure el primer article, vaig pensar, bueno, i què explico? Explico que el que estic fent no em motivava a explicar el que estava fent, perquè entenc que moltes coses que fem no interessen a la gent, però en canvi vaig entrar en una dinàmica de lligar molt el que fèiem amb el missatge que transmetíem, que era el de l'educació arreu del món, i amb valors i amb fets humans i socials. I t'he de confessar que he disfrutat tant escrivint cada setmana unes petites línies per La Vanguardia, quasi bé com donar la volta al món.
Mm-hmm. Amb això de donar la volta al món, en aquests moments de soledat, ja dic, abans he preguntat què es pensa, dius, no, generalment no estem allà perquè fa molt fred, bé, a l'Equador no em fa de fred, i també penses en alguna
sí,
cosa.
Sí, no? Ja ho crec, i a més, el que sí tens és un contacte molt, jo diria que molt íntim, amb això que deies abans, de l'horitzó. Recordo moments, per exemple, pujant l'Atlàntic, vàrem tenir Júpiter, Venus i la Lluna quasi ben alineació, que és un fet excepcional que es dona no sé cada quants anys. Uh-huh. I són moments que són molt especials, molt íntims, i el que també et permet el fet d'estar sola, coberta moltes vegades i passar hores així sol, és que els teus pensaments s'allarguen molt, perquè no hi ha interrupcions, i s'allarguen, i fa que, bueno, que barrinis bastant sobre moltes coses.
Tu ets creient?
Soc agnòstic, el qual em fa dir que soc creient en coses com els valors humans, com les persones, i crec en aquestes coses. Si em dius si crec en algo més enllà...
No, el que et dic és si en un moment de dificultat resaries.
No soc de resar. De vegades pots dir, ostres, que les coses vagin bé. És que això és resar? Potser sí. Mm. Si això també ho considerem resar, potser sí, és un resar. Fas una crida a algo que surt de tu mateix. Això segur. Mm. Això segur que hi és.
Caus a l'aigua en plena nit. És la mort.
No vull ni pensar-ho. Mm. Alguna vegada ho he pensat, me'n recordo alguns moments, per exemple, a coberta, de vegades que jo... Bueno, jo vaig a pixar pues, per la borda, a popa, mm-hmm. sempre anava, i estàs a 10 centímetres realment de què és la mort, sí, com tu has dit. És la mort definitiva. Encara que hi hagi una altra persona a bordo, les possibilitats d'aquesta persona, que quan tu estàs a fora, ell està a dins, se'n doni compte que has caigut i et pugui trobar, jo et diria que és una entre un milió. Mm-hmm. O sigui, que és la mort segura. Aleshores, de vegades ho penses i dius, ostres, estàs realment molt a prop d'una fi.
Mm-hmm. Moments gratificants, home, n'hi ha un, que és l'arribada, per exemple, no? Però n'hi ha altres al mig, allò, aquells moments que dius, valia la pena fer això?
N'hi ha molts, i, bueno, si te n'he de dir algun, per exemple, trobar unes balenes arribant a Nova Zelanda, que ens van seguir durant, 5 minuts, dues balenes, i no, almenys no les havia vist mai així al mar, eren més grans que l'embarcació, el que t'acabo de dir ara, l'alineació d'aquests tres astres, i jo et diria que quasi bé qualsevol sortida i posta de sol és motiu de dir, ostres, quin privilegi el que estic tenint en aquests moments aquí. Mm. I veure el nou sud al voltant de l'Antàrtida, tens però desenes i desenes d'ocells que volen al voltant de l'embarcació, i entre ells hi ha els coneguts albatros, que són uns ocells que quan tens la sort de poder-los veure com jo els he pogut contemplar, són uns ocells, uns animals excepcionals.
De tant en tant pescar, ho fèieu?
No, jo amb competició així, amb regata, mai he pescat. He pescat alguna vegada portant embarcacions d'un cantó a l'altre, això sí, fins i tot aquí al Mediterrani, pescar alguna tonyina s'ha caigut. El que de vegades pescàvem era sense donar-nos en compte i sense proposar-nos-ho, perquè hi ha uns peixos, que són els peixos voladors,
sí,
que cauen a coberta, i de vegades a la nit els ascens que piquen amb la cua damunt de coberta surts i els tires a l'aigua, però molts de matins quan surt la llum descobreixes a coberta doncs, que hi ha 3, 4, 5 peixos voladors, hi ha morts i els tires a l'aigua. Podries agafar-los, cuinar-los, perquè es pot fer, però bueno, també és una mica d'enrenou amb els pocs utensilis de cuina que portem a bord.
Clar, ara fer una barbacoa mentre estàs anant allà tampoc no sé el millor moment, però...
No. Es poden menjar crusos i, a més, per exemple, amb llimona queden força bons. Això ho he fet alguna vegada.
Portava el nom d'una ONG, Educació Sense Fronteres. No sé si és gaire habitual que Educació Sense Fronteres patrocini aquesta mena de coses, o la patrocini, o simplement que posi el seu nom a un barco que dona la volta al món.
No és habitual, hi ha un antecedent en l'any 89 amb una embarcació que es deia UAP, que és una companyia d'assegurances, Metges Sense Fronteres, una embarcació francesa, i en aquest cas es va decidir posar el nom d'una ONG perquè ens trobàvem amb que hi havia patrocinadors, però cap d'ells tenia suficient entitat econòmica com per dir posem el seu nom. I aleshores es va decidir unir-los al voltant d'una causa justa, com és la d'aportar, de lluitar per aconseguir que aquests 80 milions de nanos que hi ha en el món sense escolaritzar puguin, teòricament està proposat que siguin el 2015, bueno, si no és el 2015, però millorem, d'aquí el 2015 ja estarà bé, tinguin aquest accés a l'educació que no tenen i que nosaltres sí tenim.
Tornem a l'aspecte personal. Jo, quan vas començar a anar amb la Cervantes Coffier, no la coneixies, 4 mesos així ens vam caure bé, va, vinga, vam sintonitzar i salpem. Eren amics abans de començar la regata? Home, els amics de 4 mesos. Ara ho són?
No, jo crec que l'amistat es basa en moltes coses, però no només es basa en el fet de viure una experiència. Jo diria que som dos persones que vam unir les nostres vides per viure una experiència junts, però no és aquesta experiència la que ens ha unit de per vida. Ara no, jo diria que en la vida, en la història de la humanitat, jo vaig posar no fa massa aquest exemple, hi han 3 persones que van viure, jo crec que la més increïble de les aventures que ha viscut l'home, que és posar el peu a la Lluna. L'Armstrong, l'Aldrin i el Collins, que tu, pues, per la generació que ets, te'n recordaràs com jo, quan van posar
del dia, sí.
Perfectament. Jo sé que després de la volta al món no se'n van anar a viure junts, ni han mantingut una relació d'amistat després. Han tingut una relació que els ha unit professionalment en alguns moments, però que no ha estat així. En el cas de la Cervant i jo, exactament igual. Professionalment hem complert i hem satisfet el que volíem, i hi ha un gran respecte i ella vol continuar fent coses i jo li he dit, compta amb mi si necessites un cop de mà. Però d'aquí a una amistat, jo crec que l'amistat hi han d'haver-hi també altres coses.
No, l'amistat de vegades no és convivència, de vegades és absència. Per exemple, la teva dona i els teus fills, ni el fet de dir, aquest home se'n va 109 dies a fora, caram, és un patir molt gran pel que es queda. Com es aconsegueix això? O sigui, com es aconsegueix a dir, apa, adeu, ja tornaré? I diuen, sí, però és que te'n vas a donar la volta al món, No te'n vas a comprar tabac i tornes,
No, és, i a més és llarg, hi ha uns riscos.
Exacte.
A veure, en el nostre cas concret, a casa sempre ha sigut els nanos, quan parlen de mi, parlen de l'Albert i el barco. Perquè, bueno, ara ja no són tan nanos, ja n'hi ha un que farà 20 i un que farà 15. Però, bueno, sempre m'han associat això. I jo penso que són els que veuen menys riscos de tot el meu entorn.
Això està bé.
Sí, perquè ho veuen d'una manera bastant natural.
A més, pots parlar amb ells?
Sí, ja tenim possibilitat. No sóc molt de parlar quan estic a mar, perquè de vegades et genera moments d'una certa tristor el fet d'aquesta distància, sobretot quan passen ja molts dies, que bueno, per mi mai havia estat tants dies al mar, no crec que mai torni a estar tants dies al mar, no perquè no ho desitgi, sinó perquè és una oportunitat que tens a la vida, l'he aprofitada, l'he agafada i n'estic molt content.
És el que et anava a preguntar, dic, ara d'aquí 4 anys si la Barcelona World Race torna, què faràs?
Jo ho he dit ja una vegada, no em considero un col·leccionista de voltes al món, n'he fet 2, estic molt satisfet, però de la mateixa manera que et dic això, bueno, potser hi ha una oportunitat, hi ha un projecte que m'agrada, que és maco, potser diria que sí. Però no és l'objectiu prioritari. Penso que a la vida hi ha moltes altres coses a fer i tinc ganes de fer-ne.
Ara, quan parlàvem de quan passaves pel sud de l'Índic o pel sud del Pacífic, és probable que només trobessis balenes, però creuar l'Atlàntic ja hi ha altres vaixells. Us heu trobat altres vaixells mercants, per exemple, sí. I aleshores què és el que pensen, què és el que fan, us saluden, no us saluden, pensen quins sonats aquests tios que van...
Com dius, en l'Índic i el Pacífic no veus a ningú, a l'Atlàntic sí que comences a trobar. Amb els barcos mercants no intercanvies gaire, i... però en canvi sí et posaré un exemple que em va posar la pell de gallina. Quan arribàvem a l'estret de Gibraltar, després d'haver fet tota la volta al món, a l'estret de Gibraltar, a Tarifa, hi ha un centre de control, perquè a Gibraltar hi ha un tràfic marítim brutal, sí, descomunal. Clar. I hi ha un centre que es diu el Tarifa Tráfico, que aleshores tu el truques per ràdio, per l'UVHF, el truques i dius, bueno, aquí estem, l'embarcació d'Educació sin Fronteres, i estem en tal posició perquè ells et posen en el seu radar i així et van seguint. I vaig trucar, dic, aquí Educació sin Fronteres, tal, qual, i em diu, bueno, supongo que sois dos a bordo del barco, i felicidades Albert, felicidades Servant.
Oh.
Bueno, em va posar realment la pell de gallina, perquè realment sabien d'on veníem, i bueno, em vaig sentir que no estava tan sol.
Home, és l'evidència de que era el Mare Nostrum.
Aquí està.
És a dir, hem tornat a casa, no?
Hem tornat a casa.
Molt bé, no ho tornaràs a fer, però...
No he dit que no ho tornaré
no,
a fer.
No,
he dit que no és l'objectiu no prioritari.
Que no ets un col·leccionista de les voltes al
aquí
món.
Aquí està.
Una de les coses que he pensat quan us anava seguint pels diaris... Era la primera volta al món. Era l'expedició del Cano amb cinc grans vaixells, la nau Victòria, que hi havia molta gent a dintre, i quatre més, que anaven com si fos una expedició d'aquestes, ara que parlaves de la Lluna, vaja, com si les drassanes de Barcelona o de Sevilla fossin Houston, no? És a dir, que era embarcar a molta gent cap a no sabem ben bé què, no? I que es trobaven allà amb un mapa que encara s'havia de fer. Amb això hi has pensat alguna vegada?
Molt. Hi he pensat moltes vegades, no només en aquesta volta al món. He pensat moltes vegades quan arribo, sobretot quan m'acosto a terra, en un lloc que jo no conec, però que tinc la gran sort de conèixer-lo sense haver-hi estat mai, perquè tinc cartes nàutiques, tinc molta informació sobre aquell lloc on vaig. I sempre penso en aquesta gent que per la primera vegada van arribar a un lloc que no tenien cap coneixement, no sabien ni el fons que hi havia, no sabien què hi havia. Jo davant d'això és algo que em meravella. Em meravella aquesta capacitat de l'home, al llarg de la història, per anar més enllà de tantes persones que han posat en joc la seva vida, i molts que desconeixem i que l'han perduda, i que han permès que tots col·lectivament avancem, ja sigui en la geografia, com ja sigui també en aconseguir els drets que ara tenim i els privilegis que ara tenim.
Has passat de prop de les Canàries i allà és una ruta bastant freqüentada per gent que també salpa cap a l'horitzó, però no precisament per esport, sinó per necessitat.
Totalment.
Com reacciones davant d'aquests caiucos que arriben, si arriben, a les Canàries?
Bé, vaig escriure el segon article que vaig escriure a La Vanguardia, precisament, parlava d'això. I ho deia, jo sóc una persona que em llenço mar endins perquè és la meva elecció. Tinc una educació que m'ha permès avui en dia poder triar què vull fer i cap on vull anar. Però, en canvi, tota aquesta gent no trien quan es fiquen a la mar, i fins i tot alguns estic convençut que no sabien que ni l'aigua del mar era salada. I davant d'això, d'aquesta fugida, són coses que ens hem de replantejar, moltes coses aquí.
El mar se'ns mor, com diuen alguns apocalíptics o alguns científics, vaja. I efectivament el mar està pitjor en aquest moment, acabarà sent més brut i més se'ns perdrà el mar.
A mi em preguntaven si navegant jo noto el canvi climàtic. No, jo no el noto. El que sí noto, per exemple, és quan entres al Mediterrani trobes molta porqueria. A l'Atlàntic en trobes menys, és més raro que puguis trobar coses que floten i tal, i a l'Índic i al Pacífic encara menys, però al Mediterrà, així que entres, no, i és una pena, però contínuament vas trobant coses que suren.
Avui has vingut aquí i el que fem a tothom és posar-li una mica de música. N'has triat alguna, però teníeu música a bord?
Sí, tenia música.
I quina música teníeu?
Molt variada. El meu germà, que és un... A més de ser un bibliòfil empedernit, també és un... domina molt tot el que és música, i li deixo, quan navego, sempre li deixo que em triï llibres i que em triï música. Aleshores ens va gravar tres CDs de música variada. I teníem des de la última... des de la Carla Bruni, que tant se n'ha parlat, fins a la Césare, una cantant de Cabo Verde. Teníem el Loquillo, teníem l'Oreja de Van Gogh, teníem el Joan Manuel Serrat, teníem molts cantants. Ell em va fer dos CDs variats, i la veritat és que era gustós, perquè duraven 5-6 hores, i bueno, els posàvem i ens permetia tenir molt variat.
Robinson va quedar-se en una illa deserta. No et preguntarem què t'hauries dut en una illa deserta, perquè no tindries temps de passar-t'ho bé, perquè et vindríem a buscar immediatament. Però és una de les coses que de vegades la gent hi pensa. Diu, si jo em quedés aquí, com referia la meva vida? Doncs probablement en la més absoluta de les soledats. Ara hi ha una sèrie que es diu Lost, perdut, que també hi ha gent que està en una illa d'aquestes del sud del Pacífic. Tu les illes no les contemples.
Desgraciadament, com et deia abans, donar una volta al món sense parades és un element una mica estrambòtic. I sí que tot el que és l'Índic, si agafes un mapa de l'Índic, veuràs que està ple d'illes petites, les Crozet, les Hers, les Edward, les Kerguelen, i m'ha quedat el desig de poder anar a veure totes aquestes illes. En algunes s'hi viu, i és impressionant de veure com el ser humà és capaç de viure a qualsevol lloc del món. És l'únic animal que està a tot arreu.
A tot arreu, és veritat. Quina cançó has triat? Va, una cançó...
He triat una cançó del Joan Manuel Serrat, entre altres coses, perquè en el barco teníem tres padrins. Un era l'Eduardo Galeano, un poeta uruguaio molt compromès. I després teníem una gran actriu, una dona encantadora, que és la Laura Conejero. I després teníem el Joan Manuel Serrat. Aleshores he triat una cançó d'ell, que a més algo que jo li vaig admirar sempre a Joan Manuel Serrat és la seva capacitat en un moment donat de també defensar una altra llengua que tenim tots els catalans, que és la castellana. Jo sempre ho he dit, em sento molt orgullós de poder llegir el Quixot amb la seva versió original, i ell va musicar un poeta, un llibre pensador, com és l'Antonio Machado, i és un tot el CD, tot el disc, en aquell moment era un disc, perquè era un vinil quan va sortir, doncs era un vinil que m'agradava molt, perquè unia aquestes dues coses.
Home, si no hagués estat per Serrat, probablement Antoni Machado i Miguel Hernández s'haurien oblidat.
Sí, senyor.
I en canvi encara són vius, i ho vam veure ara fa poc amb un recital que va fer aquí al Palau Sant Jordi. Quina, doncs?
La Cantar és la primera que hi ha, que precisament parla dels deixants, de la traça que deixem darrere nostra. I...
El caminante no hay camino, el camino al navegar, en aquest
aquí
cas.
Està, aquí està.
Albert Vergués, moltes gràcies per haver vingut aquí, i enhorabona per haver tornat, i sobretot per portar-nos aquesta mirada de que sempre hi ha un horitzó després d'un altre horitzó.
I que valen pena intentar de veure'l.
Gràcies, Albert.
A vosaltres.
Benvingut.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.